COPE Menorca.
Tres i 25, som en Joan Joanico. Bones tardes i benvinguts un dia més en els esports de COPE. Programa una vegada més ben complert. Tot d'una xerrarem de sa èpica camí de cavalls a 360 que ha començat avui amb arribada a es migjorn gran. Xerrarem amb en Joan Febrer, que n'és el seu director de carrera, i a la vegada també ho farem amb en José Luis Bosch, amb el nostre tertulià. També toca xerrar avui de lluita. Ho farem amb la lluitadora de Ciutadella, Sílvia Joanada, resident a Les Palmes de Gran Canària, i que la setmana passada es va penjar la medalla de bronze en el campionat del món de grappling G, que es va celebrar a Sèrbia. Xerrarem amb la Sílvia Joanada i ho farem amb el nostre tertulià, amb en Pepe Caballero. I per darrer, el darrer de tot, tindrem avui amb nosaltres, toca xerrar de vela, tindrem avui amb nosaltres en el regatista maonès des del Real Club Nàutic de Palma, Joan Cardona. Un Joan Cardona que, recordem, aquest passat estiu es va penjar la medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i que ara està canviant de classe, ja que a partir d'aquí uns mesos començarà a participar a la classe d'ILCA 7. I ho deim, quan són les 3 i 27 minuts aquí i les 2 i 27 minuts a les Illes Canàries, començam a xerrant de lluita, i ho feim connectant a Gran Canària amb la lluitadora ciutadanca Sílvia Joanada. Sílvia, molt bones tardes.
Hola, bones tardes.
Què tal, com estàs? Espero que te faci un pot més bon temps que els que tenim aquí a Menorca en aquests moments.
Sí, la veritat que sí, fa més bon temps, eh?
Sí, solet, home, si més no se tira muntana d'aquí, allà no la tens, no, eh?
No. Va, també fa vent, però almenys fa solet.
Molt,
bé.
Molt bé. Bueno, us ho dèiem, que avui tenim en Sílvia Joanada, perquè ja, mica en mica, s'ha fet un nom ja dins el món de sa lluita a nivell espanyol. De fet, la setmana passada es va aconseguir, en el seu debut a un mundial, es va aconseguir penjar sa medalla de bronze en el campionat del món de grappling G, que es va disputar a Belgrad, a Sèrbia. Una Sílvia Joanada que va donar escall per Espanya, i que ara, d'aquí a pocs dies, el dia 14 de novembre, a més, tindrà el seu segon combat professional dins de les arts marcials mixtes, dins de MMA. Bueno, Sílvia, contamos, era el teu debut en el Mundial, i a més, un debut especial, perquè veníem després de gairebé un any i mig de restriccions amb la Covid-19. Per tant, m'imagino que doble mèrit, no?, has fet d'aconseguir aquesta medalla de bronze.
Exacte, perquè els campionats d'Espanya, diguéssim, la selectiva per anar als mundials i als europeus havia estat el mes de gener, i clar, feia molts de mesos que no competia, i la veritat que sí, va estar bastant, com t'ho diria, molta pressió realment, perquè anar a un mundial no és una cosa fàcil, però bueno, al final les coses van sortir com esperàvem. Jo havia dit que volia una medalla, està clar que esperava una d'or, però també me conformo amb una de bronze, la veritat. Estic contenta.
Fantàstic. També tenim en directe avui a COPE Menorca a un dels nostres fitxes, a un dels nostres tertulians més estimats. Tenim en Pepe Caballero. Pepe, molt bones tardes.
Muy buenas tardes.
Què tal? Què has dinat, ja o no?
Bueno, ya, yo... Como a la hora militar.
A la hora militar, eh? Avui, sí. Avui Pepe convidava a fer ja un pot de llegum, no? Unes llentietes, uns cibrons, que tenim fred.
Sí. Dime.
Com ha anat? Pepe, tenim en Olus a la Sílvia Joanada. Què te ve per escap? Demanant-li, vam.
Bueno, yo soy bastante aficionado a la lucha. Y quería decirle que que todos los logros y todos los logros que se consiguen, ya sea a nivel nacional, europeo y mundial, tiene un esfuerzo, un trabajo, un esfuerzo, un trabajo y una disciplina. Esto se logra con mucho esfuerzo. Pero bueno, también quería decirle que su sistema de entrenamiento diario, ¿cuál es?
Mi sistema de entrenamiento, pues bueno, ahora mismo me dedico al 100% al deporte. E incluso mi vida se ha volcado al 100% al deporte y yo entreno casi todos los días, por la mañana unas 2 horas, por la tarde 2 horas, 2 horas y media, los sábados también entreno, o si no entreno intento hacer un entreno pasivo, que diría como ir a correr o subir la montaña, sí, hacer algún tipo de actividad para no perder el ritmo. Algún domingo suele ser los días que me tomo así más de descanso, o incluso cuando el cuerpo me lo pide. Llega un día que mi cuerpo dice, hasta aquí Silvia, necesitas descansar, y ya sea el día que sea, me lo tomo de descanso. Pero lo que te digo, ahora mismo estoy trabajando en nada, me dedico 100% al deporte, por eso también los logros conseguidos en tan poco tiempo. Y eso, mi sistema de entrenamiento es... A ver, me estoy enfocando en las artes marciales mixtas, lo que son las MMA.
Sí, yo sé cuál es. Yo soy aficionado. Todas...
¿Dime?
Yo soy aficionado, yo lo veo mucho por la televisión. Sí.
Vale, pues las MMA engloban casi todas las artes marciales. Y yo, sí, claro, un día entreno jiu-jitsu, otro día grappling, kickboxing, sí, muay thai, boxeo, sí, wrestling... O sea, sí, intento combinarme durante la semana a hacer todas las, sí, artes marciales y ya... Otros días lo enfocamos lo que es el MMA completo con mis compañeros. Pero estoy, vamos, casi todo el día ocupada. Si no estoy entrenando, pero estoy descansando.
Por lo que yo veo por la televisión, los combates que veo, es bastante duro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, es un deporte bastante duro, porque antiguamente se llamaba, por ejemplo, vale todo, que en, sí, en brasileño es vale todo. Sí. A ver, menos algunas cosas, no se vale ni morder, sí, sí, dedo en el ojo, pegar en las partes, pero en realidad es un deporte muy duro, pero...
Es dur, però no és violent, no? Que és una mica, els darrers anys, el missatge que s'ha volgut anar transmetent, sí, que una cosa és la duresa i l'altra cosa és la violència.
Clar, això és el que dic, vull dir, no considero que sigui un esport violent, perquè violència es considera quan es fa amb ràbia, quan es fa amb odi, és esport.
Exacte.
És un esport agressiu, que està clar, que té golpeo, però violència es considera una altra cosa, per res considero que sigui un esport violent. Clar, és agressiu, bueno, està clar, però impactant, xocant, el que li vulguis dir, però no violent, no considero.
Jo veo, lo que veo por la televisió és més professional, más de darse bastante caña e incluso haber sangre y de todo. O sea que eso, a mí este deporte me apasiona.
Claro, tú piensas también que en este deporte, si te quieres rendir, te rindes. O sea, luchador lucha, exacto, porque quiere. O se, exacto, me somete una finalización, exacto, o una, exacto, estrangulación. Yo puedo rendirme y el árbitro para, sí, la lucha. Incluso
claro.
En algunos combates, digamos, como kickboxing, hasta que no te noquean, tú no te rindes.
No
ahí
pares,
tú puedes
no
rendirte.
Clar, és important, claro, no. És important, no, Sílvia, el fet de que anigueu explicant i de que anigueu llevant ferro, però clar, tu ara expliques, una persona que tal vegada no s'ha dit xerrar mai de grappling here, tu ara escolta que tu, per exemple, hagis guanyat per estrangulament, clar, i un, clar, un es pot posar els pols en punta quan sent això.
Clar, però s'ha d'entendre per finalització.
Ah, exacte.
I després dic a través d'una una clau d'estrangulament o,
sí,
asfíxia o luxació, però clar, sí, aixucant, la gent queda un poc espantada al principi, però bueno, és com tot, és un record com un altre.
Després una pregunta que quería, ¿económicamente vale su pena?
A ver, económicamente ahora soy profesional de MMA y todo tiene su precio. Yo creo que no está bien pagado, pero tienes que crearte un nombre. Está claro que sí. Ahora mis primeros combates voy a cobrar poco, pero yo espero llegar a un récord que promotores importantes se fijen en mí y me lleven a otros países para poder luchar en ligas importantes que ya podré vivir bien de esto. Pero claro, todo tiene un proceso. Yo hace poco que he llegado en este mundo y soy consciente de que no es fácil, que hay que ir despacio. Ahora voy a la semana que viene, tengo mi segunda pelea de MMA, después en diciembre o febrero tengo otra y a partir de aquí yo creo que ya podré dar un salto grande en una promotora importante.
A donde está bastante fuerte es en Estados Unidos.
Ahí está. Espero el año que viene poder irme para allí. Vamos a ver.
Molt bé.
Sílvia, d'alguna manera estàs intentant seguir ses passes. M'imagino que sí que segueixes molts de consells d'en Fran Muñoz, no? O sigui que vas tenir una relació estreta amb ell a nivell professional. M'imagino que per tu ha de ser un referent, no? Ell, mica en mica, va començar una mica com tu i a poc es van anar fent un nom fins que ses grans promotores, el que dius tu, el van començar a cridar.
Exacte, ell ha après moltes coses de que procés també, que hi ha que anar a poc i està clar que sí, que ell ha mostrat el que m'ha introduït, diguéssim, dins d'aquest món, gràcies a ell, de bo, vaig començar a entrenar i això, però sí, que està clar que segueix que els seus consells, per supost.
Sí. Bueno, ets a Gran Canària, m'imagino que si has triat aquesta ciutat en concret és perquè allà has pogut donar una passa endavant important a nivell d'entrenaments, no? A nivell del teu dia a dia, no?
Sí, perquè aquí a Gran Canària hi ha molta afició a la lluita, a les arts marcials, bé, ells mateixos tenen una pròpia lluita, a la lluita canària, i ho duen a la sang. Vull dir, aquí la majoria han practicat alguna vegada algun tipus d'art marcial, ja sigui judo, taekwondo, qualsevol cosa. És com una afició com, de vegades, jo què sé, a Menorca, futbol, tennis o vòlei, doncs aquí la majoria han fet qualque art marcial qualque vegada. I d'un gimnàs, per exemple, que hi hagi 80 o 100 persones que estiguin allà, o sigui, companys, tinc moltíssims companys que me poden ajudar de diferents pesos, diferents categories també, hi ha més dones, i sí, vaig decidir venir cap aquí per això, perquè vaig veure que també les distàncies són curtes, no és com anar a la península a Barcelona,
clar,
que si anar a un gimnàs de lluita, he d'anar a una banda, després he d'agafar un tren una hora per anar a un de jiu-jitsu. I vaig dir, mira, aquí les distàncies són curtes, els climes increïbles, menjar també...
Xauries tot!
I vaig decidir fer les maletes, però la veritat que sí, que he acertat.
Molt bé, la darrera, Sílvia, ho dèiem aquest dia 14 de novembre, tens el teu segon... 13 de novembre, exacte, sí. Tens el teu segon combat professional amb arts marcials mixtes, amb MMA. Contra qui competeixes i què en saps de la teua rival?
La meva rival es diu Raquel Guillén i, sincerament, és una companya meua. Fa 3 anys que la conec, companya, hem entrenat moltes vegades juntes... Sí, ens coneixem, jo xerrava quasi setmanalment amb ella, però els promotors s'havien empenyat amb aquesta barada, ens va decidir augmentar la bossa a les dues si acceptàvem i ens van telefonar i van dir vinga, vull dir, al final són poques dones en aquest deport,
ens
acabarem trobant totes, ens coneixem totes, som companyeres totes, i van dir, mira, acceptam i després ja anirem a sopar, tant amigues com sempre, i ja està.
Bueno, mira, amigues fins divendres, eh? Bueno, exacte.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Mantener el peso cuesta?
Mucho, pero a poco estoy conociendo a mi cuerpo y ya me estoy dando cuenta de cómo hacerlo bien. Y, por ejemplo, en el campeonato mundial, ahora mismo luché la primera vez, el primer día en 64, y a los 2 días luché en 58, bajé 4 kilos en un día y medio. O sea, yo ya conozco a mi cuerpo, es muy difícil, pero unos 5 o 4 kilos te los puedo bajar en 1 o 2 días.
Bueno, Sílvia, com un hem d'anar, després, després per privat ja me dius com ho he de fer, això per perdre una quinzena en una setmaneta. Sílvia Jonada, en directe des de Gran Canària, moltes gràcies i molta sort per dia 13.
Gràcies, un abraç.
Gràcies.
Vagi bé, adéu.
Gràcies.
Juaneda Menorca. El equipo de traumatología dirigido por los doctores Prieto y Saucherón, junto con los doctores Coloma y Rubira, pone en marcha una nueva unidad para su cartera de servicios médicos en Menorca. Plasma autólogo rico en plaquetas y factores de crecimiento. Unidad pionera en la isla, especialmente indicada para tratar la osteoartritis, lesiones de ligamentos y o rotura parcial tanto de tobillo como rodilla. Tratamiento de las tendinopatías como el codo de tenista y otras muchas lesiones musculares como el dolor de espalda o fascitis plantar, entre otras. Plasma autólogo rico en plaquetas y factores de crecimiento. Tratamiento natural preparado a partir de la propia sangre del paciente con unos resultados duraderos debido a la sanación natural y acelerada del tejido como disminución del dolor, recuperación rápida de la movilidad y mejora de la calidad del nuevo tejido formado. Más información en Clínica Juaneda Mahón al 971-35-11-15 o al 971-48-15-00 de Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella.
Quatre Mancovins, de seguim en directe en els esports de COPE. Anem a xerrar ara de la 7a edició de l'èpic Camí de Cavalls 360, que a la fi ha pogut ser una realitat. Avui matí ha arribat el moment i un any i mig després de la seva cancel·lació del 2020, la 7a edició ha donat inici des de Maó i amb final en el migjorn gran, amb un format únic de carreres per etapes, a peu o amb BTT i per equips i per primera vegada també amb solitari. Per xerrar de com ha anat aquesta primera etapa i de com es presenten aquestes dues següents amb 441 participants, tenim en directe ara amb el Rus, en Joan Fabré, que ell és el director de carrera. Joan, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bueno, com ha anat la cosa? Perquè m'imagino que amb el vent aquest n'hi haurà més d'una que haurà clamat al cel avui.
Sí, bueno, com que la previsió era molt adversa inicialment i finalment el dia no ha estat tan desfavorable, la veritat és que la gent està arribant molt contenta i bueno, tothom deia que no hi havia per tant, tampoc que bueno, s'esperaven que fos pitjor.
Molt bé. Havíeu pres cap mesura, bueno, tant per avui com tal vegada demà i diumenge, quan tal vegada realment sí que hi pot haver aquesta combinació d'aigua i vent, en qualsevol cas, des de l'organització, heu pogut prendre cap mesura per si això es donés o no?
Sí, bueno, el que hem fet d'entrada és reorganitzar la carrera d'alta a baix, com aquell que diu, en qüestió d'hores, amb temps rècord, m'ho hem volcat en el 300%, per passar tot el que són estructures, final d'etapa, molt d'espais de carrera amb espais tancats. Ara mateix som en el poliesportiu de Fornells, que bueno, l'Ajuntament de Mercadal mos ha anat coordinant per poder emprar aquest espai i no estar en el camp de futbol, més exposat en el vent i la pluja en aquest cas. I a nivell de carrera, evidentment, informació als corredors de quina és la situació, que extremin les mesures d'equipament, de protecció, individuals, diguéssim, i nosaltres a nivell d'organització també reforçar, o sigui, treure recursos de qüestions que tal vegada són més detalls prescindibles i dedicar el màxim de recursos a tot el que afecta la seguretat i en el desenvolupament de la carrera.
Molt bé. José Luis Bosch, bones tardes.
Bones tardes a tots els oients.
Què tal, com estàs?
Anem bé, molt bé, ja de cap de setmana.
Bé per Pamplona, eh?
Un èxit. Allà sempre va bé.
També te passaré el nombre de la Sílvia, també, si has de perdre 2 quilos aquests que de més.
Ja, jo no, jo és al revés. tu i jo recuperant tot el que els altres perden,
Exacte. Bueno, José Luis, tens en Joan Fabré.
Ah, bones tardes a tots i enhorabona per aquesta organització que esteu fent, que és una feinada i enhorabona, no? El que sí que te volia demanar és que, per exemple, ara últimament hi ha moltes carreres vinculades a tot el que és el Camí de Cavalls, no? Què té aquest èpic que diferencia de competicions que el Camí de Cavalls?
Bueno, nosaltres, l'èpic Camí de Cavalls 160, primer de tot es basa en Camí de Cavalls 160, que és la volta que feien durant tot l'any, a ruta per etapes en format autoguiat, que van començar ara fa 10 anys, el 2012, i les característiques principals és que és una carrera per etapes, o sigui, són 3 dies diferents, uh-huh. I tots els participants han de completar les 3 etapes. Sempre s'havia fet amb equips de 2, i sempre en posem molt la convivència per davant. La convivència i el respecte pel medi I el que es posa en valor tot el paisatge de Menorca, que és una cosa que en part és comú a totes les carreres que feim aquí, però nosaltres ho hem traduït, per exemple, amb el projecte de conservació pel camí de cavalls que tenim, que recaudem fons i fem una aportació també nosaltres com a organitzadors d'aquestes activitats, que s'han traduït durant aquests anys en mesures concretes de conservació del camí.
Mm-hmm. Molt bé. Teniu vosaltres identificat i quantificat, sobretot, el nombre de gent de fora de Menorca que ha vingut en aquesta carrera?
Sí, dels 440 participants que són, aproximadament, hi ha un 85% que són de fora.
Déu-n'hi-do.
En total, sí, hi ha, crec que és un 17% d'estrangers, que tinguem en compte les dates de novembre, on sabem quina és la connectivitat aèria de Menorca en aquest moment, que és la que tindrem durant tot l'hivern, poder atreure un esdeveniment així d'aquestes característiques, aquesta gent, quantitat de gent de fins a 15 països estrangers, bueno, estem molt contents de que això sigui així. Demostra, per una banda, que Menorca a poc a poc es va posicionant dins aquest sector molt específic de carreres a l'aire lliure i en espais naturals, i després la feina que duim fent nosaltres també durant 10 anys.
Exacte, molt bé, molt bé.
Joan, recorda'ns, avui estàs completant ja la primera etapa, encara hi queden les etapes de demà i de diumenge. Recorda'ns per als oients quines són les dues etapes següents, la de demà i la de diumenge.
Sí, avui hem fet de Mont Fornells, demà feim de Ciutadella a Fornells, que seran les modalitats mountain bike i la trail run, que són les que fan la distància llarga a peu, i després hi ha la modalitat experience, que surten de la zona del Forí de Dalt i acaben també a Fornells. I després diumenge feim de Cal Emporter a Sant Andrià, uns, i de Sant Tomàs a Sant Andrià, que fan la versió un poc més curta.
Molt bé. Me comentes que ets ara en el poliesportiu de Fornells. Quin ambient, quines sensacions perceps de la gent, així com va arribant a meta?
Bueno, les sensacions, la veritat, és que és una de les coses... Organitzar, com bé heu dit, organitzar un esdeveniment d'aquests és una feinada. Hi ha molts moments que te planteges fins a quin punt val la pena.
Ja.
Però quan veus la gent travessar meta i te transmets les sensacions que he tingut, com al·lucinat amb el recorregut, i un poc veus adults de tota casta i tota edat, que són com a fiats, no?, acampament durant 3 dies, la veritat és que és preciós.
José Luis?
Sí, jo m'agradaria un poc incidir, Joan, en el que has comentat abans, que l'organització de l'EPIC pues, posa en valor el que és el manteniment de l'entorn del camí de cavalls. Perquè molta gent es pensa que totes les competicions aquestes que es fan, ja sigui l'EPIC o una altra cosa, pues, sembla ser que perjudica o destrossa el que és el camí de cavalls, és el contrari, que gràcies a aquestes competicions i a aquests esdeveniments esportius pues, ajuden a mantenir tot l'entorn. No? Jo m'agradaria que poguessis explicar el més breu possible com ho feis vosaltres, que portau per que això sigui una realitat i no només propaganda barata, que molta gent diu, no? Què feis i en què ajudeu vosaltres per mantenir i ajudar a mantenir el que s'entorn aquest camí de cavalls de Menorca?
Mira, la pregunta que jo crec que és molt indicada, perquè a vegades, com bé dius, per qualcú que no viu un pot de prop aquestes activitats, és fàcil demonitzar de qualque manera, no? Qualsevol activitat que es faci en aquests espais. Primer de tot hem de tenir en compte, jo ara mencionava els campaments, les persones normalment que desenvolupen una sensibilitat per al medi ambient és perquè de petits vam anar d'acampada amb la família o vam anar d'excursió i vam tenir un contacte directe a nivell emocional, a nivell, no?, vam créixer en contacte amb el medi. I després tu, el coneixement que tu hi posis més teòric a l'escola, quan siguis adult, de coses que llegeixis, això et farà desenvolupar un respecte i unes conductes més responsables cap als medis. És a dir, és una mescla de coneixement i experiència. Aquí tenim participants perquè hi ha marques que estan disposades a sponsoritzar els esdeveniments esportius, perquè saben que és un moment on la gent està molt sensible en els missatges que reben.
Correcte.
I nosaltres què fem? El que intentem és que els participants que participen a la nostra prova, sensibles en els missatges que reben, surtin més conscienciats d'aquests temes. i que siguin, és competició, evidentment, primer de tot és una carrera, però que tingui un valor pedagògic i que molta gent que s'ha aficionat en aquestes activitats durant els darrers anys i estan en contacte amb la natura, amb els seus entrenaments habituals durant setmana, durant tot l'any, que quan participen els nostres esdeveniments bueno, en surti com reforçat i amb actituds més respectuoses durant la resta d'any. Això és el nostre objectiu.
Molt interessant, molt interessant, Joan Fabré, director de carrera de la èpica Camí de Cavalls de 360. Moltes gràcies per haver-nos donat aquests minuts a Cope Esports i molta sort, que acabi bé el cap de setmana aquest.
Moltes gràcies a nosaltres per convidar-nos.
Molt bé, José Luis, bon cap de setmana també.
Bon cap de setmana a tothom, una abraçada.
¿Buscas motosierras, desbrozadoras o motoazadas de alto rendimiento y durabilidad? Ahora en Apallisser puedes encontrar toda la gama de maquinaria para agricultura y jardinería de las marcas Honda y Echo, con hasta 5 años de garantía. Distribuidores oficiales y servicio técnico de Honda y Echo. Apallisser, en Camí de Ses Rodeas 10, Mahón. No le des más vueltas. Si t'agrada l'esport i vols saber tot el que passa a l'esport menorquí, no et pots perdre Cope Esport. Es dilluns i dijous, crònica esportiva en es magazín Es Matí de Menorca amb en Joan Junico. I es divendres a les 15:25, la millor tertúlia esportiva en Nabea Vázquez, Tita Llorenç, José Luis Bosch, Charlie Gené, Berto Gumila, Miguel Huguet, Juan Matito. Que no t'ho comptin, viu l'esport amb passió en Cope Esport. Amb el patrocini de Clínica Joana de Menorca i illadelstraits.com. Professionals de la salut i de l'esport.
3:51 minuts, seguim en directe aquí a Cope Menorca i entrem ja en el darrer bloc d'aquest divendres. I ho feim ara xerrant de vela, perquè tenim avui en nosaltres en directe en Joan Cardona, qui, recordem, aquest passat estiu, fa just unes setmanes, es penjava la medalla de bronze de la classe fin en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Sens dubte, una notícia molt bona i històrica, evidentment, per Menorca i per Espanya. Saludem ara en directe en Joan Cardona. Joan, molt bones tardes.
Hola, bones tardes.
Bueno, que tu mai ets a casa teua. On t'agafam en aquests moments? A veure, on ets ara?
Sí, ara estic a Santander, entrenant aquí a la base de l'equip olímpic.
Molt bé, estàs concentrat en la selecció espanyola, eh?
Sí.
Fantàstic. Bueno, Joan, conta-mos, ja han passat, ho dèiem, ja han passat unes quantes setmanes ja d'aquesta medalla de bronze de la classe fin olímpica. Ja ho has paït o no? Ja és conscient de lo que vas aconseguir aquest estiu o no?
Sí, 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 hombre, al final és per lo que treballem nosaltres tota la nostra vida i sí que ja està més, està bastant assimilat ja des del moment pues, que estàs ja competint per aconseguir aquesta medalla. Ja te n'adones que lo que estàs fent és molt gran.
Ja. Molt gran, però a la vegada estaves molt convençut, perquè jo me'n recordo que setmanes abans a Pas Diari a Menorca també vam estar xerrant i tu sempre deies ben convençut de que anaves a Tòquio per una medalla i dir això, són paraules majors a uns Jocs Olímpics, és d'estar molt convençut de les teves possibilitats.
Sí, jo sabia que tenia opcions a qualsevol tipus de medalla i que, bueno, que anàvem allà a lluitar per una sí o sí.
Molt bé. Saludem també ara en directe en Juan Matito, el nostre tertulià de bàsquet i també desmont de la mà, perquè està molt involucrat amb el Club Nàutic Ciutadella. Juan Matito, molt bones tardes.
Hola, bones tardes a tots.
Juan, com estàs, Joan? Dies complicats, o no, ara, per anar a la vela, aquests dies? Toca millor quedar a casa, no?
Hombre, estos días está mejor en casa. Con esta tramuntana que tenemos estos días, mejor en el refugio.
Molt bé. Bueno, Juan, adelante con Joan.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, hombre, lo primero a decir que es un placer hablar con un medallista español y el primer menorquín en un deporte individual, porque no hablamos con gente de su talla normalmente.
Cada día no.
No. Bueno, también, como tú hubieras dicho, ya el deporte profesional es un poco así, ya ha pasado y ya está mirando en nuevos objetivos. Como bien sabemos, ahora va a cambiar de clase porque su clase actual no es olímpica en el próximo, en París, que creo que es el próximo ciclo olímpico en el 2024. ¿Nos podrías explicar, Joan, cuáles son las diferencias principales entre tu anterior clase y esta que se llama IRCA 7?
Sí, al final, bueno, muchas gracias. Es un placer también para mí estar aquí con vosotros. Y bueno, básicamente sigue siendo un barco individual. Antes había dos barcos individuales en las Olimpiadas, ahora el mío lo han reemplazado por el Kitesurf. Y son muy parecidos. El fin en el que competí en Tokio le llamaban heavyweight, como que era como los pesos pesados de la vela. Y han quitado esa disciplina y han dejado solo como el para pesos más normales, digamos. Y sí, son barcos parecidos. La competencia es muy, muy alta en el IRCA 7 porque hay muchísima gente. Es un barco muy asequible de conseguir. Es lo más barato que hay en vela olímpica. Y es el que más gente navega con mucha diferencia. Entonces, hay una competición altísima. Pero en cuanto a barcos, son bastante similares.
Y a partir de ahora, ¿cuál se podría decir que es tu hoja de ruta hasta poder llegar a clasificarte para las Olimpiadas?
Bueno, ahora estoy muy centrado eso en la bajada de peso para estar en 85 kilos, o sí que hay que pesar para el IRCA 7. Y estoy muy centrado en eso, ya haciendo las primeras navegadas, primeras tomas de contacto, que bueno, están yendo bastante bien de momento. Y mi primera competición sería en el Trofeo Princesa Sofía, en Palma, en abril. Y después de allí tenemos el Mundial en mayo, en México. Así que esos serían un poco los primeros pasos. Sabemos que en esas regatas será difícil ya sacar un buen resultado, porque hay mucha gente que lleva muchísimos años en esta clase y yo estoy empezando. Pero bueno, creemos que para París sí que se puede llegar con serias opciones a otra medalla.
Joana. ¿Y es tan duro clasificarse como en tu anterior categoría, la FIN? Es decir, ¿solo se clasifica un barco? Porque, si no recuerdo mal, te clasificaste para las Olimpiadas a última hora, ¿no? En una regata que fue bastante, bastante densa, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la cosa es que en la clase FIN había primero 12 plazas internacionales que optaba todo el mundo. Y nosotros, España, pues no conseguimos clasificar en esas plazas. Yo era bastante joven cuando las primeras clasificatorias y bueno, no se consiguió, por poco, pero no se consiguió. Y tuvimos que jugárnoslo todo a la última plaza, que ya fue por el tema COVID 2 años después de la anterior. Y ahora en el IRCA 7, al haber tanto, en fin, éramos 19 en la Olimpiada. Y en IRCA 7 ahora para París hay, parece, 44 plazas. Así que, o sea, plazas para ir a los Juegos hay muchas más. Pero bueno, que luego al final lo que queremos es conseguir una medalla.
Joan, abans hem xerrat abans amb la Sílvia Jornada, una lluitadora, i m'ho comentava que en un dia gairebé havia hagut de perdre 4 quilos per poder competir amb la seva classe. Tu, en el teu cas, dius que és de passar 85, que sabem que en pocs mesos n'és perduts 10, i te vam veure a Sa Mallorca 312 donant escall amb bicicleta. Quins són els teus grans secrets per en aquesta velocitat anar perdent els quilos que necessites per competir amb IRCA 7?
Sí, ara mateix, pues això, estic fent molta bici de carretera, que m'encanta, i també vivint a Mallorca, pues la puc disfrutar molt per les carreteres tan bones que tenen allà. I al final amb una dieta també bastant estricta, però sí que segueix menjant, o sigui, no pas massa gana, però menjar pues molt, molt saludable i just el que el cos necessita, no donar-li més del que necessita.
Per Tots Sants, que vas menjar aquest bunyol o no, per Tots Sants?
No, aquestes coses ja se m'han acabat.
Prohibit, eh?
Sí, a més, perquè si comences, després costa aturar-ho.
Clar, clar, clar.
Si aconsegueixes que el cervell s'oblidi d'aquests gustos, pues
molt bé.
No els troba tant a faltar.
Fantàstic. Joan Cardona, en directe des de Santander. Moltes gràcies, novament. Enhorabona per aquest bronze i tant de bo que puguem seguir xerrant i bé dels teus papers en IRCA 7.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Fins una altra. Juan, bon cap de setmana.
Lo mismo digo, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Estimats oients, bon cap de setmana i a cobro, que ve valent. Fins dilluns.